Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
Aquesta setmana hem sentit a parlar d'en Marc, un pastor de Riudaura a la Garrotxa que té un ramat de cabres. Cada dia les muny per fer-ne formatge. Fins aquí, tot normal. En Marc, però, s'ha fet famós perquè quan les cabres estan tancades a l'estable, els posa això.
Catalunya Música.
Música clàssica, i en concret, Catalunya Música. Diu que si sona, per exemple, la sinfonia pastoral de Beethoven, les cabres estan més relaxades. Jo li he preguntat al nostre savi en benestar animal, el gran Antonio Velarde, que em diu que no hi ha cap estudi, em sap greu pel Marc, que avali que la música relaxa els animals. L'únic que sabem del cert, afegeix el Velarde, és que relaxa el personal que treballa a les granges. Ah, deu ser això. I llegint he descobert que en Marc, el pastor de Riudaura, és un entusiasta de la música, toca l'acordió i ha fet algun concert que altre. Bé, ens quedarem amb el dubte perquè a les cabres no els podem preguntar si elles, com en Marc, són unes apassionades de la tria musical de Catalunya Música.
Un restaurant caníbal a Berlín.
Gerard Jubany, bona tarda.
Bona tarda. Sopa de cabra.
Sopa de... No, dic, a tu sí que t'ho puc preguntar. Tu ets de Catalunya Música o no?
No gaire. Sí, sí, tant, de Catalunya Música.
Soc molt de Sopa de cabra no sé si sona.
Sí, sí, que soc de Catalunya Música.
Clar que sí.
No, però és que estava pensant en sopa de cabra. Seria la combinació perfecta entre gastronomia, música...
Escolta, en Marc els formatges els hi pot posar així.
Clar que sí.
Ja li hem donat una idea. Explica'm, va, què ha passat al voltant d'una taula aquesta setmana.
Home, el que deu estar passant ara mateix al voltant de milers de taules d'una conegudíssima cadena de restaurants de menjar ràpid, podem dir Burger King?
Sí, clar, home.
Doncs Burger King. El que passa ara mateix a les taules dels seus restaurants és que els clients deuen estar al·lucinant amb la nova hamburguesa vegana que ofereix aquest establiment.
Al·lucinant, alerta, perquè quan una cadena com Burger King ofereix menjar vegà, que n'hem parlat aquí, és que la moda, si és que podem dir així, està absolutament consolidada.
L'hamburguesa vegana està feta amb carn d'origen vegetal, però té el mateix aspecte i sobretot el mateix gust, diuen, que una hamburguesa de carn de vaca.
Oh, i no és només que tingui el mateix aspecte, és que fins i tot sagna l'hamburguesa.
Sí, és bastant espectacular, la veritat. Es veu que aquesta semblança entre una hamburguesa normal de carn, de boví, i aquesta s'aconsegueix gràcies a la utilització d'hemoproteïnes d'origen vegetal, que són riques en ferro i es troben a gairebé tots els éssers vius. La companyia que fa aquestes hamburgueses fa servir, alerta la paraula, l'hemoglobina de la soja, que és la que permet que el resultat final tingui l'aspecte d'una hamburguesa.
Jo he d'admetre que tinc bastantes ganes de tastar aquesta hamburguesa i que consti que no ens patrocina Burger King, ni res d'això.
L'única contraprestació, per dir-ho d'alguna manera, és que l'hamburguesa vegetariana o vegana és $1 més cara.
Ah, diem el preu en dòlars perquè, de moment, llàstima, aquesta hamburguesa màgica només es comercialitza als Estats Units.
Sí, però hem d'intentar portar-la aquí, com sigui, Pau.
No sé, espero, sí, ara pensava, no sé si té servei a domicili Burger King, per exemple. T'imagines que demanem una hamburguesa d'aquestes ara i la tenim aquí al vespre? No
Mira,
sé.
Em va de perles que hagis fet aquest comentari, Paula, ben bé, com si ho haguéssim parlat abans, perquè hi ha una polèmica potent que té relació amb el menjar a domicili.
A veure, explica-m'ho.
El ministre d'Agricultura de Nigèria ha retret públicament a la companyia aèria British Airways que hagi traslladat des de Londres fins a Nigèria una pizza encarregada per telèfon per un multimilionari d'aquest país africà.
Com? A veure, un nigerià ric, sí. Això sí, ha encarregat una pizza a domicili a Londres i British Airways l'ha portada. Ho entes bé?
És així, 4.674 quilòmetres ha recorregut aquesta pizza. No seria un exemple de sostenibilitat alimentària.
Estaríem parlant, em sap greu, d'una imbecilitat amb majúscules.
Absoluta. Aquí a Barcelona es podria donar el cas d'encarregar una pizza a Tarradellas, a l'aeroport Tarradellas.
Va, per favor. Alguna cosa més?
Si una cosa que t'interessarà, tu que menges gratis a tots els restaurants...
Ai, sí, és veritat. Des de que faig aquest programa, cada dia, és que no sona nada, tants que en tinc.
Clar. Doncs, mira, un informàtic de Nova York es va plantejar fa un temps el repte de menjar gratis a diferents restaurants de la seva ciutat. Va pensar que la millor manera d'aconseguir-ho era convertir-se en un gastroinfluencer d'Instagram. Va crear un compte en aquesta xarxa social a través d'un programa informàtic, Beautiful New York City, es diu el compte d'Instagram, i aquest programa informàtic era capaç de seleccionar imatges que servirien tenien per pescar seguidors. En qüestió de dies en va reunir 30.000 i a partir de llavors va començar a oferir a diferents restaurants tenir presència al seu compte. Explica que la majoria de respostes que rebia eren favorables i que fins i tot ha cedit àpats a familiars i amics perquè no, ell no podia anar a tots els restaurants que l'han sol·licitat.
Com nosaltres, sí,
igual.
Sí. Em consta, per cert, per aquí, també s'intenta portar a terme aquesta pràctica, però els restaurants són una mica més reticents que els de Nova York a obrir les seves portes als influencers. Alguns restauradors fins i tot han denunciat públicament aquesta pràctica.
Saps qui no necessita influencers?
No sé.
És
qui?
El restaurant Caníbal,
el
nostre.
Cert,
avui, per cert.
Cert,
saps qui hi ha servint
no
a sala? L'Enric. Ramoneda m'han dit que té festa avui, doncs hi ha el noi que el substitueix.
Ah, sí, ja va venir un dia. I com dius que es diu?
L'Enric.
Ah, Enric, l'Enric.
És aquell d'allà.
A veure.
Bona tarda.
Bona tarda.
Avui el menú va carregadet.
Ah.
Espero que vinguin amb gana.
Sí,
tenim
sempre
una Hilda de sommelier, un crític arrebossat i un remenat de gastrònom. I per començar, poden triar entre un estofat de periodista i restaurador amb salseta de polítics, un escriptor escabatxat o un filet de ramadera a la graella.
Uns polítics fets salseta. Escolta, això segur que deu ser bo, eh?
Doncs què, demanem això? L'estofat de periodista i restaurador amb salseta de polítics.
Vinga.
Excel·lent elecció.
Un restaurant caníbal a Berlín.
Parc de la Ciutadella, Parlament de Catalunya. Hem quedat amb Marta Corbalán, periodista de la secció de política de Catalunya Ràdio, al bar del Parlament.
Bon dia.
Bon dia.
Tu què voldràs, Marta?
Jo voldré un tallat. Ampar, em pots posar un tallat, sisplau?
I jo un cafè sol.
Aquí és un lloc doncs, on pots parlar amb ells en un ambient, podríem dir, més distès, més somriures, no hi ha tanta tensió com a l'hemicicle. I pels periodistes doncs, també és un lloc interessant, perquè si vols treure informació doncs, entre rialla i rialla i entre glob de cafè i glob de cafè, doncs pots treure alguna informació que t'interessa.
Res, d'aquí 4 dies estarem en plena campanya electoral i la veritat és que jo no recordo cap campanya, però bé, això m'ho sabràs dir tu millor que jo, on no hi hagi una botifarrada, una paella popular...
Això és un clàssic. Tots els partits, sempre 1 o 2 dies de campanya, algun cap de setmana aprofiten per fer allò un dinar popular, perquè és una manera, suposo, també d'atraure gent, diguéssim que no és l'habitual que va als mítings. La gent dels mítings acostumen a ser o militants o simpatitzants del partit. Sí, és buscar una mica la cara més amable, diguéssim, del candidat, i una manera de fer-ho doncs, és la típica fotografia remenant la paella o girant la botifarra.
I després, també em sobta que malgrat que l'alimentació tots ens preocupa, es parla poc de l'alimentació en campanyes.
Sí, és un tema que, tot i que sí que porten alguns partits en el programa electoral, és veritat que no és un tema molt recurrent i especialment aquests últims anys on la política doncs, s'ha convertit en un monotema i només es parla del procés independentista, del judici en aquest cas, dels llaços grocs i llavors tots els temes, fins i tot els altres temes, poc es tracten.
Bé, però els polítics mengen. Això segur, són humans, com nosaltres. Per exemple, el president de la Generalitat, què?
Doncs la veritat és que no el veiem gaire al bar del Parlament, per no dir gens. A mi em consta que ha vingut només un parell de vegades a dinar, quan hi ha dies de ple, que és quan està aquí al Parlament, com que té una agenda molt atapeïda i té poc temps i té moltes reunions, acostuma a dinar al despatx. És a dir, s'encarrega el dinar aquí al restaurant del Parlament i li pugen.
Què més tenim? President...
El president del
Parlament.
El president del Parlament que està molt evidentment aquí al Parlament, sí que acostuma sempre a esmorzar al bar del Parlament, pren un cafè i un entrepà de tonyina o de formatge.
Ah, alerta, sempre de tonyina o de formatge.
Exacte. M'agrada molt la tonyina i el formatge. I a l'hora de dinar sí que intenta sortir, si pot, fora del Parlament perquè li toqui una mica l'aire i canviar una mica d'escenari. A tocar del Parlament, com que hi ha el Born, hi ha una gran varietat de restaurants. El Roger Torrent, el president del Parlament, li agrada molt les cuines d'arreu del món i de vegades també va a un restaurant grec que hi ha aquí a la sortida del Parc de la Ciutadella, que és un clàssic, és un restaurant que hi acostumem a anar també els periodistes.
Mira, Marta, acaba d'arribar a Joan Rigol, expresident del Parlament, em sembla que retirat, eh?
Ara sí, però compareix amb una comissió parlamentària avui i per això està aquí.
Doncs res, deixo aquí asseguda 2 minuts i torno, que li faig un parell de preguntes aprofitant. Senyor Joan Rigol, què tal?
Hola, molt bé, bon dia.
Bon dia. A punt de demanar el cafè?
A punt de demanar el cafè, que és un dels moments més bonics del dia.
Sí. No sé si aquí al bar del Parlament és on veiem el costat més amable dels polítics, o més humà.
Sí, és aquí on es veu, diguem-ne, que hi ha més espontaneïtat i un tracte més obert. De vegades, el que surt de cara en fora és més crispat que la realitat.
No sé si vostè s'ha hagut d'asseure al voltant d'una taula moltes vegades amb gent que no pensava com vostè, políticament parlant.
Moltes vegades. Jo recordo quan era president del Parlament que em reunia amb tots els presidents dels grups parlamentaris i, lògicament, jo tenia la meva manera de pensar. Un cafè, sisplau. Però ens trobàvem i parlàvem amb tota naturalitat.
Una reunió al voltant d'una taula és molt millor, molt més productiva que no en un despatx?
Sí, perquè crea, diguem-ne, un clima de compartir. I aquest clima de compartir els plats de la taula porten també a compartir una miqueta més, diguem-ne, també la relació personal.
No sé, ara ja no, però no sé com celebraria vostè una victòria electoral. Menjant què?
A veure, jo primer sóc diabètic.
I això... Sí, res dolç.
Sí, exactament. Però vaja, és a dir, doncs ho celebraria probablement amb una copa de cava, que és com familiarment es fan les celebracions, i a la vegada ho faria sapiguent que la meva victòria no vol dir la derrota dels altres.
I per què creu que en totes les campanyes electorals mai falta un acte on hi hagi menjar pel mig? I ens entenem, eh?
Precisament per això, per crear aquest clima, diguem-ne, d'una certa... de compartir. Això és lògic i és normal i passa. Quan el Barça guanya un partit important, els jugadors van a celebrar-ho a sopar junts. Doncs és el mateix efecte, diguem-ne, eh?
Fantàstic, moltes gràcies. El deixo acabar de fer el cafè.
Molt bé, gràcies a tu. Fins ara.
Marta, el senyor Rigol s'estava demanant un cafè. Tu saps quants cafès es deuen servir aquí al dia?
Se'n serveixen moltíssims. Els dies de ple, que és quan hi ha més activitat, en fan uns 800 al dia, 800 cafès al dia. Un cafè val 65 cèntims, que és el mateix preu que un tallat.
I infusions, alguna tila, allò per relaxar, no?
També, moltes infusions. Els cambrers ens han comentat que serveixen moltíssimes infusions.
El senyor Rigol li preguntava com celebraria ell, ja està retirat, però com celebraria ell una victòria electoral. I el primer que m'ha dit és amb cava. Jo no sé si serveix alcohol aquí.
Sí, hi ha cava, hi ha vi i hi ha cervesa. El que passa que també ens comenten que se serveix molt poc alcohol. Normalment es beu aigua i està per dinar.
Estàvem amb el president del Parlament, president de la Generalitat, cap de l'oposició.
L'Inés Arrimadas, doncs, també és habitual que els dies de ple esmorzi aquí al Parlament. Acostuma també a dinar al Parlament amb companys de la direcció del grup parlamentari. Normalment té poc temps, té una agenda també molt atapeïda, llavors o ve dinar aquí al restaurant o de vegades es porta menjar de casa amb un tàper i menja al despatx. L'Arrimadas és una fidel seguidora de la dieta mediterrània, menja de tot, no té manies.
Els diferents grups parlamentaris, evidentment, amb els seus presidents, no? Esquerra,
sí,
per exemple.
Esquerra, els diputats d'Esquerra, normalment la majoria dinen aquí al restaurant del Parlament, fan unes taules bastant llargues i els veus dinant aquí. Els menús intenten que siguin equilibrats. Per exemple, doncs de primer plat avui tindríem crema d'api, fideus estofats o mongeta verda amb bacó, i després de segon plat avui hamburguesa mixta, barata amb porros, i també pots agafar un plat a la planxa que seria llom o lluç. I sempre aquí al restaurant del Parlament sempre hi ha el plat saludable, fins i tot t'apunten les calories que té.
Què dius?
Sí, per exemple, el plat saludable d'avui seria truita, arròs amb amanida.
Bé, eh? Bé, ens el podríem fer tu i jo a casa.
Sí. I el president del grup parlamentari d'Esquerra, per exemple, el Sergi Sabrià, sí que dina de vegades aquí, però també dina molt a fora del Parlament, als restaurants del Born, i el que sí que sé és que li agrada molt, molt cuinar els caps de setmana. I la seva especialitat m'ha dit que és el cachoflino, que és un plat de l'Empordà, amb escamarlons i mandonguilles.
Oh, sí, un clàssic, i a nivell.
A banda de la política, es veu que tenen una miqueta de temps per cuinar.
Això és positiu, això és positiu.
Si vols, seguim amb els altres grups. Per exemple, els diputats del PSC també els veiem bastant aquí al bar i al restaurant del Parlament. El president del grup parlamentari, en Miquel Iceta, esmorza bastant al bar del Parlament. Normalment sempre un entrepà i la Coca-Cola zero.
Que no falti.
Són 5 Coca-Cola zero al dia. I quan va fora a dinar fora del Parlament, va o al restaurant grec, on acostumem a anar molts diputats i també molts periodistes, o va a un italià que li agrada moltíssim, que és el Morevice.
En Comú Podem.
En Comú Podem. Els diputats dels comuns són els que potser més dinen aquí al restaurant del Parlament. Sempre els veus dinar aquí, i també la presidenta del grup, la cap de files dels comuns, la Jéssica Albiach, també dina amb els altres diputats aquí al restaurant del Parlament. Ella doncs no menja làctics perquè té intolerància a la lactosa, tampoc pràcticament no menja gluten, és molt d'arrossos, la veiem molt menjar amanides, cremes de verdura, peixos a la planxa, i el que sí que em ha dit que no menja són taronges i mandarines, perquè ella és valenciana i diu que aquí no valen res i que se les menja allà.
Això ho entenc bé, jo ja l'entenc, que la Jéssica Albiach.
La CUP, els diputats de la CUP, els quatre diputats de la CUP, sempre els veus aquí dinant al bar del Parlament. A més, els agrada molt menjar i tot ho troben bo.
Són de bon conformar.
Són de bon conformar, sí, sí. I els diputats del PP, doncs, a vegades alguns sí que dinen aquí al restaurant del Parlament, però normalment els veiem més al reservat, al restaurant que hi ha, diguéssim, al costat.
Marta, pel que em diu, sí que hi ha com una mena de circuit, no?, de restaurants al voltant del Parlament, no?, que van resseguint els polítics, però a mi em consta, no sé si tu també, que la classe política d'allà fa uns anys freqüentaven una sèrie de restaurants amb molt caché, no? Penso en Cal Isidre o Carles Gaig, però sobretot el Via Veneto. Jo no sé si la classe política d'ara, si l'associéssim a aquesta mena de restaurants, no sé si els hi agradaria.
Jo crec que no els hi agradaria tant, i pel que t'he comentat i el que sabem, almenys quan estan aquí al Parlament i van a restaurants de la zona del Born, sempre van a restaurants on normalment fan menús. Són menús de 12, 13, 14 euros. Per tant, tampoc són allò restaurants a la carta amb preus desorbitats. I per tant, jo crec que s'associen més amb restaurants més, entre cometes, normals i amb preus més modestos i ajustats.
Bé, jo ara vaig al Via Veneto a veure què m'expliquen, a veure si és veritat.
Algú? Allà, algun polític ara?
Algun polític del present, eh? Marta, moltíssimes gràcies, un plaer.
Gràcies a tu, adéu.
Sortim del Parlament en direcció al restaurant Via Veneto, a la zona alta de la ciutat de Barcelona. Allà ens hi espera el seu propietari, Pere Monge.
Bon dia, senyor Monge.
Bon
Pere.
Dia, senyora Paula, com està? Molt content de veure-la. Molt bé, molt bé.
Per cert, ara vinc del Parlament i a mi m'han dit que les taules d'aquí, del Via Veneto, s'han assegut polítics de renom. M'ho confirma això vostè?
Bueno, ja sap que nosaltres la confidencialitat és potser el nostre únic actiu que tenim. Ara sí que és conegut que efectivament, doncs, des de fa molts i molts anys, doncs, els polítics, com altres i actors importants de la societat catalana, doncs venen i s'hi troben molt a gust aquí al Via Veneto.
La família Pujol, Francesc Homs, Lluís Prenafeta, també gent amb poder, com Fèlix Millet o Carles Vilarrubí o el senyor Godó. Déu-n'hi-do, jo no sé què és el que busquen tots aquests clients quan venen a un restaurant com aquest?
Jo crec que busquen el mateix que busquen, doncs, tots els clients que ens visiten, no? Que és un lloc on disfrutar una bona gastronomia, un bon servei i sobretot molta tranquil·litat i confidencialitat absoluta. Doncs trobin aquest entorn relaxat, tranquil, on poder disfrutar d'una bona conversa.
A veure, ens apropem a la sala amb aquestes estovalles de color rosa pàl·lid, no?, podríem descriure, mítiques del Via Veneto.
No, és la decoració nostra, és el nostre cor, no? Llavors, ens encanta aquesta decoració elegant, però alhora càlida, que és l'essència de la casa.
També, en entrar en aquesta sala, veiem com un doble nivell, no? Ara nosaltres estem al nivell de baix, tampoc la gent no s'imagini un nivell superior molt, molt més alt, però sí, bé, un metre, diguéssim, més elevat. No sé si això marca també una mica la diferència. La gent que seu a dalt és diferent de la gent que seu a baix?
No, absolutament no. No, és una decoració de les anys 60, una distribució de sala que realment amb el cap de tants anys s'ha demostrat que és preciosa, fantàstica, que el que busca és que la distància entre taula i taula sigui l'adequada perquè no se sentin les converses entre taula i taula, tothom s'hi trobi molt bé, i a més és una sala que permet estar molt tranquil a totes les taules, però alhora tenir una bona visibilitat de conjunt del menjador.
parlant dels polítics, que és el que hem vingut a parlar avui, sense dir noms, tenien la seva taula reservada o preferien més els reservats? Perquè també en tenen, de reservats més privats.
Correcte. El polític, ja que dic, per almenys el que nosaltres coneixem dels polítics, polítics són gent supertreballadora, té que estar en contacte amb la realitat del que està passant, té que parlar amb els empresaris, té que parlar amb tothom. Llavors, els restaurants doncs, bueno, som un lloc més, una extensió de la seva feina, perquè ells contínuament tenen d'estar parlant i tractant amb la gent. I en aquest sentit, els nostres salons privats, doncs sí, sí, és veritat que són un lloc on diguéssim, es permet, o sigui, poder tenir aquesta conversa tranquil·la, relaxada i, bueno, i privada, que és molt important.
I si han fet reunions importants aquí, li consta?
Segur que s'han fet, però és que nosaltres la veritat és que cada vegada som més secs, més sorts, i la veritat és que estem només pendents de la nostra feina, amb la tranquil·litat de que el que es parla via Veneto no surt de via Veneto.
Exacte, que això és la clau del bon servei també, eh? Bé, no podem tapar-nos les orelles, però evidentment fer veure o oblidar tot allò que s'ha pogut sentir en una taula.
No, és que, no és que fem veure, és que realment, de veritat, ho dic, tot l'equip vivim així la nostra feina, o sigui, és que estem només pendents de lo nostre, i si algú escolleix un saló privat entrem només a servir el plat, a servir l'aigua i sortir, entrar i sortir, perquè el client ha demanat un saló privat precisament per estar tranquil.
Abans dèiem alguns noms de la política del passat, però no sé si la classe política actual continua venint al Via Veneto, sí, sense dir noms.
No, per suposat. Tenim la sort de seguir sent un restaurant on el dia a dia de la nostra societat pues, passa per aquí i on es couen segur que coses pues, molt importants pel país.
I gent d'esquerres?
Per suposat, aquí entren les esquerres, els centres, les dretes, tothom, perquè anem a veure, la taula uneix, la taula és un àmbit on es relaxen les actituds, on flueix el diàleg, i és molt important entaular-se. Jo crec que amb la societat actual i sempre, no?, el diàleg és importantíssim, i jo crec que cada vegada més parlar amb tothom és molt necessari.
No sé si imaginis que ara, doncs això, truca algú i li reserva una taula, no?, i li diu, miri, vindran aquí dos oponents polítics, no?, anem a imaginar, Quim Torra i Pedro Sánchez, no?, que pensen diferent, no?, o Pedro Sánchez i Pablo Casado. Però el menú el tria vostè. Què els hi serviria, allò, perquè la conversa vagi bé?
Pues, per exemple, ara mateix, per un primer plat, que serien uns pèsols al Maresme, fagadet amb una mica de botifarra, i a més acompanyat d'algun dels magnífics vins que es fan ara mateix a Catalunya.
I algun segon?
Sí, de segon, per exemple, proposaríem dues coses. Com a peix, si proposaríem uns molls de roca, uns roixers, sense espines, que acabats d'arribar del mercat, meravellosos, i com a carn, unes costelletes de cabrit petites, amb unes patates soufflé, que això és una delícia i és, jo que en diem, un pecat venial.
Saps quin problema hi ha amb això, amb aquests plats que m'estàs explicant? Que, clar, un, davant d'una patata soufflé del Via Veneto, clar, segurament estarà allà, més aviat parlant, ostres, i com han aconseguit això, i potser la conversa important de política es quedaria per un altre dia, eh? Això també hi ha aquest perill.
Bueno, però també part de la màgia de la taula i de la conversa és diguéssim, precisament conèixer les persones, els interlocutors, no? A vegades s'avança més quan pues, es comencen a conèixer i es parlen pues, bueno, de temes que no són estrictament els polítics, que no d'una altra manera. El que dèiem, la taula és un entorn on relaxar-se i on aproximar-se entre uns i uns altres.
Fantàstic. Bé, ara veig que estan, no?, parant, diguéssim, les taules pel servei del migdia, i res, els deixo acabar amb la feina per rebre els clients que arribaran d'aquí unes hores. Moltíssimes gràcies, Pere Mujer.
Moltes gràcies a vosaltres i un plaer molt gran estar en el vostre programa.
A Catalunya Ràdio, un restaurant caníbal a Berlín obre els dissabtes de 3 a 4 de la tarda amb Paula Molés. Els altres dies, tancat per descans del personal.
Clara Antúnez, bona tarda.
Bona tarda.
Tu el vermut com te'l prens? Sol o allò rebaixat amb sifó?
Amb un bon raig de sifó sempre.
I amb la Clara Antúnez, que segur que la recordeu bé, un cop al mes parlem de les coses del beure. Ella és sommelier i nutricionista, és a dir, que d'això en sap molt. I clar, la meva pregunta, Clara, ara penso que tenia una mica de trampa, perquè clar, el sifó en si no és cap beguda. No? Vindria a ser el recipient que conté aquesta aigua carbonatada, sí? Com l'hauríem de dir,
sí, no?
Avui parlem d'això, de begudes carbonatades, refrescants, gasoses. Què és la gasosa, Clara?
Doncs, Paula, si t'hi fixes, gasosa, aquí a Catalunya en diem graciosa. La majoria de pobles en diuen graciosa. I quan penses en aquest nom, jo sempre l'associo a ocasions especials, a moments de distracció, festes, fora de la feina, caps de setmana...
Sí, pot ser ocasions especials o pot ser també segur. Jo crec que hi ha gent que el dia a dia l'utilitza, eh? De fet, ja ho dèiem en un anunci. Jo encara no havia nascut, L'any 1978.
Este es el comedor de mi casa y esta es mi familia, verás. Papá, a veces gruño un poco, pero es muy bueno. Mamá, no me deja beber si no como, aunque también sabe hacerse la distraída. A Guillermo ya le dejan poner vino en la casera.
Una família, que va parlant amb quatre fills que acompanyen els àpats, ara ho deia, tomamos la casera sola. És dolça, però clar, avui que una beguda sigui dolça és políticament incorrecta, eh?
Políticament superincorrecte i saludablement també incorrecte. La casera en particular i la gasosa en general és una beguda gasificada. Inicialment és efervescent, per tant té gas afegit. No té alcohol, és important remarcar que la gasosa no té alcohol mai. I endolcida amb sucre, tot i que últimament amb tot aquest boom d'antisucre per temes de salut, etc., s'estan edulcorant amb altres coses.
Beguda gasificada, és a dir, tenim un líquid al qual hi afegim gas.
Correcte.
Gas carbònic.
Gas carbònic.
CO2.
CO2.
Tot bé? Vinga, continuem.
Sí. Aquestes begudes se solen consumir fredes, perquè així evitem que s'esbravin de pressa. Si obrim una llauna de refresc, de seguida surt l'espuma, perquè està calenta. Si està freda, evitem que s'esbravi.
El sifó, que gràcies, Clara, perquè sé que vens de lluny i no sé com has vingut, amb un carret, amb el carret de la compra, amb una motxilla amb rodes, però m'has portat aquí dos sifons que déu-n'hi-do el que pesen. Això pesa una barbaritat.
Sí.
Per què li diem sifó al sifó?
Porto una setmana entrenant els braços per poder carregar aquests sifons.
Una cada mà, no? Em portaves?
Sí. Doncs el sifó es diu així perquè tècnicament és l'aparell amb què servim la gasosa i és un sistema que es fa servir també amb rius, amb embassaments, per treure l'aigua de diferents llocs. Són un tema de conductes, de canonades, que de fet ve del grec aquest nom, del sifó ve del grec.
I vol dir això, tub canonada, entenc.
Tub canonada, correcte. Sí. I la majoria d'oients segur que tenen al cap aquells sifons que ara ja són vintage, amb aquelles, com el que tenim aquí davant,
aquí
amb aquestes reixes de plàstic, però també podien ser reixes metàl·liques. Això és perquè, on que dins d'aquest envàs hi ha molt gas, hi havia possibilitats que es tallés. Llavors era per protegir d'accidents, que si rebentava el vidre, que no es fes mal a ningú.
Déu-n'hi-do. I aquesta febre per elaborar begudes gasificades, d'on ve?
Doncs ve del país dels refrescos, i el país dels refrescos és Amèrica.
Sí.
L'any 1832, que de fet és el mateix any que va néixer Lewis Carroll, el novel·lista britànic que va escriure l'Alícia al País de les Meravelles.
Mira, coincidència.
Doncs el 1832 a Nova York és on comença la fabricació de begudes carbonatades. Va ser un tal John Matthews que inventà l'aparell per barrejar aigua amb diòxid de carboni i a més afegir-hi gustos. Ells en deien soda, que encara hi ha molts països que es fa servir com a paraula per definir aquesta gasosa. De seguida van començar-ho a comercialitzar amb gust de llimona, taronja, els més típics, però també raïm.
Raïm, que això vindria a ser, mira, gairebé sense saber-ho, segur que no ho sabien ells, una versió del nostre tinto de verano, eh?
Exacte, jo crec que aquí ja és el bressol del tinto de verano.
Sí, sí, però aquella que quedi clar, no tenia alcohol. If you have to go down Trinidad, they make you feel so very glad. I ara que em deies això d'Amèrica, recordo el Salvador García Arbós, que sempre viatja pel món i ens ho explica, que ens explicava que el programa havia estat als Estats Units i havia tastat la Dr. Pepper, que és com l'avantsala, no?, de la Coca-Cola.
Correcte, és la primera que hi va haver així carbonatada i amb gust de cola. Cal que els oients sàpiguen que la gasosa es venia a les farmàcies. Era com un medicament. I va ser el farmacèutic Charles Alderton, que treballava en una botiga de Texas, que a la dècada dels 80 va desenvolupar el sabor especial per la soda, que era aquest Dr. Pepper. I per què Dr. Pepper? Doncs doctor, per associar-ho aquest concepte a salut i doctor, i Pepper perquè sembla que tenia pepsina barrejada, que la pepsina és un enzim digestiu que tenim per digerir millor els aliments.
Mm-hmm. Ara penso allò, aquell mite, eh? Ah, em fa mal la panxa, pren una Coca-Cola.
Doncs va per aquí la cosa. Sí, va per aquí. Sí, sí, a part d'altres coses que hi porten ara, però la pepsina segueix sent-hi i
és cert. Però tu ho recomanaries ara?
A vegades una petita dosi de Coca-Cola funciona i alleugera bastant. Si tenim altres recursos, millor.
I després tenim un altre personatge que es diu John Pemberton.
Correcte. Ell va experimentar amb les herbes i les espècies, com la nou de cola africana i la fulla de coca a la ciutat d'Atlanta.
Ja ho tenim, eh? Coca, cola.
Exacte. I'd like to buy the world a
home and furnish it with love. Ja ho sabem, aquesta melodia, ja veiem l'anunci de Coca-Cola, el mític anunci de Coca-Cola, que no fem spoilers, però bé, tant se val, que serveix per tancar la mítica també sèrie Mad Men. Pemberton.
Pemberton, sabies que va ser l'inventor de la Coca-Cola i que va morir només un any i mig després d'haver introduït al mercat aquest producte?
Ah, pobret.
El 1898, un farmacèutic de Carolina del Nord, Caleb Bradman, va buscar un tònic pel mal de cap, el qual hi va afegir pepsina, també, com aquell doctor Pepper inicial, eh? I el 1903 va registrar la marca d'aquesta beguda com Pepsi. Aquí neix la competència principal de Coca-Cola.
I jo entenc que a casa nostra també fabriquem gasosa, eh? Sí que en fabriquem, eh, Clara?
I tant
sí.
Que en fabriquem aquí a Catalunya. Som productors i molt consumidors de gasoses des de fa molts anys. Tenim, per exemple, l'empresa familiar Casa Negra de la Bisbal d'Empordà, que va començar a fer gasoses l'any 1926. Després de 4 generacions segueixen comercialitzant-la i et recomano que la tastis perquè és bona.
Sí. Fantàstic, Clara. Bé, hauríem de no animar la gent a que begui aquesta aigua carbonatada, no? Aquesta soda, diguem-ne com vulguem, i no només utilitzem els sifons per decorar, que ja sé que són molt macos, però bé, el que hi ha dins també és bo. Sí. Moltíssimes gràcies, Clara. Ens veiem d'aquí un mes.
Fins aviat.
Fins aviat.
Podeu seguir a Twitter i a Instagram amb l'usuari @caníbalberlín. Un restaurant caníbal a Berlín. Amb Paula Molés, a Catalunya Ràdio. De moment no sortim a TripAdvisor. I potser millor. La Magdalena de Proust.
La meva Magdalena de Proust...
Lluís Gavaldà.
És
músic.
El codonyat.
Recorda unes postres de la seva infància.
Perquè la meva àvia Cecília, la que surt amb una cançó nostra que es diu Pantalons curts, em feia sempre de postres, perquè ella era molt llèpola, que a Tarragona els llaminers els hi diem llèpols, i tot el que feia ho feia amb quantitats industrials de sucre. I aquell codonyat jo crec que tenia més sucre que no pas codony, però clar, com a nen petit, per mi era deliciós. I com que no l'he menjat mai més, estic convençut que si el tornés a tastar ara mateix, tal qual el tastés, veuria la meva àvia.
Alícia al Mercat de les Meravelles.
I arriba el moment d'obrir les portes de batabat del restaurant Caníbal per rebre Toni Massanés i la seva fundació Alícia. Bona tarda, Toni, ben tornat.
Bona tarda.
Escolta, avui ja estem, dia 6 d'abril, i demà tot el cap de setmana estàs nerviós, esteu embolicats, amb això de l'Alícia,
sí,
la gran festa de la gastronomia de les comarques de Barcelona.
Exacte, eh? I de la cuina sana, divertida, amb tallers per tota la família, i com que tenim això cap a 200 activitats, que per cert tothom hi és convidat,
encara
i estem fent tantes
temps.
Coses, exacte, avui i demà, doncs ensenyarem a fer una de les coses dels tallers que oferim, que han sigut de seguida més demanats.
Ah, quin és? A veure.
El de les empanades.
El de les empanades. Mira.
Sí, perquè podríem dir que aquesta preparació actualment és tendència, eh? I són molts dels establiments que cada cop més ens serveixen. Les empanades s'estan globalitzant com un dels estàndards culinaris representatius de certs països, com ho seria la pizza d'Itàlia, no? Les grans cadenes de menjar i tal. I en el cas de les empanades, doncs podríem trobar la representació sobretot d'Argentina, no?
Però bé, no només... Ja, no és una cosa exclusiva dels argentins, deixem-ho clar.
Per exemple, són molt bones A mi m'agrada molt perquè són una pasta super, super fina, super etèria, les del Cook, cookcomidas.com, el trobareu a internet, i estan fetes de pasta fresca artesana, te'ls duen a domicili, valen 2 euros la unitat, més o menys, ho dic perquè és una de les que jo he trobat que són més bones, però evidentment n'hi ha moltes i de molt bones, però és cert que no només en fan els argentins d'empanades, hi ha panades, panadons, coques, pizzas, calzone, crestes, pais, digues-n'hi com vulguis. Bàsicament, pasta de farina, pa, normalment amb un greix, alguna vegada amb ou, sal, que embolica un farciment, d'aquí el nom, en pa, i també o en crut, que diuen els francesos, en crut, podríem trobar alguna versió ja d'aquesta preparació, que per cert és més vella que Matusalem.
I com deies tu, més vella que Matusalem, perquè és veritat que trobaríem els orígens a l'època medieval o inclús abans.
Mira, molt abans,
Molt abans.
Les empanades són un dels aliments dels que hem trobat primer una recepta, amb unes tabletes cuneiformes que es van fer famoses, perquè les va estudiar un arqueòleg que es deia Jean Botero. Doncs trobem una mena de panada de fa pràcticament 4.000 anys,
4.000 anys, sí. Déu-n'hi-do.
I si parlem de casa nostra, doncs aquí sí que ja trobem empanades, per exemple, que menjaven, no?, els càters, jo els he estudiat fa temps, em vaig fer llibres, etcètera, en un sopar a Sant Mateu del Maestrat, prop de casa teva,
sí.
A començaments del segle XIV, amb el famós Guillem de Blaibasta, es diu, no?, amb les actes de la Inquisició, expliquen com en un sopar aquí a Sant Mateu doncs es van cuinar unes panades de llobarro. Imagina't, i això estem parlant a començaments 1300 i poc.
Ostres,
fa molt temps.
Molta història, és a dir, quan ens mengem una empanada pensem en tot això, i és veritat que encara queda això, algun romanent d'aquesta tradició aquí, llibres històrics que en parlaven.
Sí, sí, després trobem amb tots els nostres receptaris històrics, i encara ara, no?, sobretot cap a Ponent, a les Terres de l'Ebre, amb algunes comarques del País Valencià, i els pobles de Mallorca, pels vols de Pasqua, ara aviat, les mestresses encara duen a coure els forns, les llaunes, amb peces que han preparat a casa, això, la veritat que val la pena, aquesta Setmana Santa, si no sabeu què fer, doncs anar-ho a veure en els pobles d'interior de Mallorca.
Aquí, al País Valencià en diem pastissets.
Pastissets,
però sí, sí.
És que les empanades són una mena de conserva, O sigui, la idea és que, abans de que ho sapiguéssim, abans de que descobríssim, diguéssim, com es conservaven les coses, en realitat, ja fèiem que el coure, el farcit, que moltes vegades podia ser sucós, o de carn, etc., a dintre d'aquest pa, et permetia endur-te-les, endur-te-les al tros, endur-te-les de viatge o guardar-les fins i tot a casa una part del dia, perquè en realitat aquest efecte de conserva, que és esterilitzat lo de dins i no hi entren els bitxos des de fora, d'alguna manera s'hi fa. I a més, la gràcia és que a més són sostenibles, perquè et menges fins i tot la llauna, diguéssim. Sí,
l'envoltori,
Exacte.
Sí, sí. Ara pensava, per exemple, en la coca de tonyina d'Alacant, famosa, o les fantàstiques empanades gallegues.
I tant, com
no sé si tu en tens alguna preferida, Toni, no sé.
Jo per aquests dies m'agrada molt les que fan a Ponent, que són els panadons d'espinacs amb panses i pinyons.
Jo em quedo amb una, no sé si has estat a Morella, la comarca dels Ports del País Valencià, que fan els famosos flaons, és dolç, per això, farcit de mató, de brull, de brosat, digueu-li com vulgueu. I ja estem al mes d'abril, comencem, què podem cuinar, menjar, comprar aquests dies que sigui bo i de temporada, clar.
Doncs mira, sempre segons la parada, però de peix poder maires, llucet de bou, pop, escamarlà de platja, moll, musclo, llobarro, llises, popet, gambes, i volem fer un dia especial, galera,
sí,
sempre va
galera.
Bé. I no oblidem el bacallà, i la sardina salada, que encara toquen per l'època.
Exacte.
Del rebost, doncs tenim ous, amb la llum, tenim llegum, això ho tenim sempre, i tenim fruits secs que són sans i sostenibles.
Sí.
I de l'or, doncs, a més dels espinacs, d'aquests panadons, doncs tenim faves, pèsols, tirabecs, api, all, bledes, col, bròquil, coliflor, espinacs, carxofes, alls tendres, endívies, xirivies, espàrrecs, pastanagues, encins, amb raves, remolatges, julivert, les ultimíssimes mandarines estan allà, pomes i peres encara perquè aguanten molt bé, taronges tardanes, aquestes sí, molt bé, i maduixes.
I jo que prego cada dia perquè no s'acabi l'època dels pèsols fins, que són els tirabecs, però bé, algun dia em diràs que jo no em puc comprar i llavors em posaré molt trista.
Per ara encara sí.
Vinga.
Un restaurant caníbal a Berlín, amb Paula Molés. Els recomano l'hamburguesa de la casa. La carn és d'un ramader del Berguedà.
Quina llàstima que ara n'haguem de buscar una altra. Nyap o top?
Nyap o top, la secció que fa riure la gent de casa i fa una mica patir els que estem aquí a l'estudi. Gerard Jubany, ben tornat a la taula del restaurant Caniva.
Què hi ha? Com estàs?
Bé, molt bé. I què importes avui?
Mira, avui torna a repetir experiència al restaurant Caniva la periodista Laura Conde, que la podeu llegir al web Gastronomistes o a La Vanguardia, i molt més a prop d'aquí on som la podeu escoltar en alguna de les seves col·laboracions al programa matinal dedicat als experts.
Bona tarda, Laura.
Hola, bona tarda.
Ben tornada.
Gràcies.
Vas debutar al restaurant Caniva, ara me'n recordo un panetone industrial, eh?
I veig que avui m'heu portat una cosa molt diferent, eh?
Sí, ja l'has vist. Escolta, tu et consideres una gastroinfluencer?
Jo no em considero una gastroinfluencer perquè jo tinc com poca habilitat de vegades per moure'm amb el show business gastronòmic.
No, t'ho preguntava perquè vaig veure que fa poc has fet allò com la guia amb 6 passos per ser una gastroinfluencer.
I vaig parlar amb gastroinfluencers de veritat com la Laura Pons, que això ja és un altre nivell.
Sí, 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 gent que s'hi dedica, viu. Exacte. D'això, eh? Sí, sí. Jo no vull ser de gastroinfluencer, mare de Déu.
Home, una mica ja ho ets, eh?
No,
podràs evitar.
I tu,
això.
Jubany?
Jo sí. Per lo dolent, diguéssim.
Va, anem al lío.
Avui us porto patates fregides, d'aquestes de bossa, amb gust de pop a la gallega.
Pop a la gallega, el pop a la gallega, Laura, aquest que té patata, una mica de pebre vermell,
sí,
tot això.
Sí, exacte, el tradicional mare pop a la gallega de tota la vida.
Heu de saber que jo tinc arrels gallegues, tota la meva família és gallega.
Per això t'hem triat.
Soc molt exigent, no, igual no ho sabíeu, però amb el tema pop concretament soc molt exigent.
Mare de Déu.
Doncs això, us donaré 3 arguments a favor d'aquest producte, 3 arguments en contra i al final n'haureu de fer el tast per definir si ens trobem davant d'un producte top o d'un producte que és un nyap.
Vinga, doncs comencem pels 3 arguments a favor.
El primer argument a favor seria l'efecte ganxo, no? L'efecte sorpresa. És inevitable. Si tens a l'armari de casa patates fregides amb gust de pop a la gallega i les poses davant d'uns convidats, les patates passaran a convertir-se en el centre de la conversa. No sé si heu tastat mai alguna cosa amb gust de pop a la gallega, ni patates ni cap altra cosa. Segurament no. Jo
no,
en el meu
jo
cas,
no.
Almenys
jo tampoc.
No. Segon argument a favor. L'originalitat dels gustos d'aquesta marca. Les que tenim aquí davant avui són unes patates de la marca Gurma. També llegim que són premium, un qualificatiu utilitzat per sobre de les seves possibilitats, però el que crida l'atenció és el ventall de gustos que ens presenten. A part de les patates amb gust de pop a la gallega, també podem trobar patates amb gust de musclo, les patates amb gust d'escopinya, també gust de llonganissa, bé, seria salchichón, que en català no sé si n'hi hauríem de dir llonganissa, i les patates, Paula, això t'afectarà, amb gust de paella valenciana.
Són aquests els que ho he vist a les xarxes.
Sí, són aquesta mateixa marca, són els que fan les patates amb gust de paella.
Gent atrevida que es posa...
Són de València.
I fan la cosa gallega, mare de Déu.
Toquen de tot arreu una mica.
Bé.
I el tercer argument a favor seria que estem davant d'un producte sense gluten. Pels qui han de tenir en compte aquest condicionant, això seria un argument a favor. Aquestes patates no tenen gluten. Les patates per si mateixes no en tenen, però les de bossa que han estat processades i tenen gustos potents en poden tenir.
Doncs vinga, hem sentit els arguments a favor, escoltem ara els arguments en contra.
El primer seria els ingredients, Recordem, som davant d'unes patates amb gust de pop a la gallega, anem a veure'n els ingredients i llegim que hi ha patates, oli de girassol i aroma. I aquest aroma porta sal, maltodextrina, blat, dextrosa de blat, espècies, el famós glutamato monosòdico, com a potenciador del sabor, i àcid cítric. És una mica decebedora aquesta llista d'ingredients, No et trobes ni pop, ni marisc, ni patata per enlloc. Vinga, el segon argument en contra, parem d'innovar. Abans he destacat com un argument a favor de la marca els diferents gustos peculiars que presenta, però també pot ser un argument en contra la infinitat de sabors i combinacions de sabors que s'estan fent en el món de les patates de bossa. Alguns potser diran que al final el més complicat serà trobar patates de bossa amb gust de patates de bossa. I aquí també es generaria un debat, perquè hi ha defensors a ultrança de determinades marques, d'altres defensen les de la xurreria de sota casa seva, en fi, tot un món. I al final, el tercer argument en contra, l'ultratge que suposa l'existència d'aquest tipus de productes a les receptes de tota la vida. També passa l'estiu quan arriben els nous gustos de gelat o per Nadal amb els nous gustos de torrons. S'utilitzen com a ganxo comercial plats tradicionals que després s'utilitzen per fer productes que tenen un recorregut curt i de vegades d'una qualitat qüestionable. Per tant, aquests són els arguments a favor, els arguments en contra, i ara només queda la vostra part, que és obrir la bossa que teniu aquí davant.
Obre.
És que us he de dir que jo estic molt condicionada, no sé si... sóc la millor persona, perquè clar, com a concepte a mi ja em costa, entendre unes...
Jo crec que sí que ets la millor persona.
El millor proves aquestes patates i et transporta cap a les teves arrels gallegues.
No puc obrir la bossa. Tachant.
Olora, 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 i veuràs.
Et ve olor de mar?
De mar.
De Ries Baixes.
A mi no em ve cap tipus d'olor de mar.
No,
Paula.
Ai, ai, ai.
Ostres, no, 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 no. Aquí han fallat amb l'aroma, no, no, eh? Li haurien d'haver posat més.
Gens, o sigui, aroma malament. Per mi, zero.
Zero.
A veure. Paula, no t'estàs animant,
sí,
eh?
Sí, home, sí.
Ai.
No estan malament.
Oh.
No estan malament.
Oh, oh.
No, us ho dic sincerament, eh?
Mm. Però tu notes el pop?
No.
El pop no.
No, el pop no.
Però estan bones.
Estaríem equivocant el tret, eh?
Mm. Hem de dir, no?, com les descriuríem, que no és una patata...
Són reixades.
D'aquestes reixades, molt bé.
Però no sé si és el glutamat monosòdic, igual és això, però són com addictives, no tenen un gust tipus els donetes, no?, que te'ls menjaries sense parar, que ja és aquesta la idea. Mm. Gust de pop jo no els hi trobo.
Però
no.
Si et diuen que són patates amb gust de musclo, també podria ser perfectament.
Sí, o de paella.
O de paella, exacte. També. Sí. Mm. Pebre vermell, sí, que em sembla que sí,
això
que em porta una mica. Mm.
Té aquest, no?, quan acabes, té aquest rotllo com una mica picant, que no està malament, no?
Sí.
Jo crec que per ser una patata de bossa... té certa complexitat, no és una patata cutre de súper. No té gust de pop, però bueno, ningú no és perfecte. Què farem?
Bé, doncs la decisió final és la vostra, Laura. Si haguessis de situar aquestes patates amb gust de pop a la gallega en un punt entre el nyap o el top, on ho posaries?
Les posaria entremig.
El 5, eh?
Sí,
just
el 5, raspadet, eh? Raspadet.
Ja. Clar, Paula, és que no m'atreveixo jo a discutir això.
Vols desempatar?
No, no.
Vols fer caure la balança cap a un costat o cap a l'altre?
Després l'estàs de jovany. No, estan bé, però no tenen gust a por. Per això diem això del psè, no?
Ni fu ni fa.
Molt bé, doncs ja està el veredicte, no? Podem dir que avui ens tornem a trobar davant d'un altre producte, que és...
Sí!
Sí, no? Ja...
Sí.
Un vermutet, això si no les poseu al costat d'un pop a la gallega de veritat, perquè si no llavors ja veuríem la diferència.
Ma mare es mor si tasta això, eh? Sí. O sigui...
Laura Conde, moltíssimes gràcies per haver tornat al restaurant Caníbal. Mira, encara ens queden uns 3 mesos de temporada, igual et tornem a fer venir.
Perfecte,
sí,
vindré,
sí, com sí, algun gelat estrany per allà al mes de juliol.
Sí, encara
alguna
queda
així,
alguna coseta.
Ara t'escolto, això m'agrada.
I qui sempre torna, sempre menja bé i sempre amb criteri, és el nostre crític oficial, el senyor Philip Regol. Aquesta setmana ha visitat un restaurant i aquesta és la seva crítica.
Taverna Oníric, carrer Indústria amb Sicília, Barcelona.
Continuo parlant de petit restaurant on trobem cuiners que cuinen, humils i desconeguts, que tenen la il·lusió d'encendre els fogons de casa seva cada matí i que ho fan amb tota l'honestetat del món. Si la setmana passada parlava aquí d'un deixeble de l'Albert Ventura, avui volia comentar l'obertura de la taverna Oníric, on hi ha un cuiner que ha treballat molts anys amb el Jordi Vilà, tant a l'Alquímia com al Vivanda de Sarrià. I com els passa a tots, a partir de certa edat, el Miquel Centella ha volgut muntar el seu propi negoci. Justament on Jordi Vilà va exercir durant més de 13 anys, al carrer Indústria, a 200 metres de la Sagrada Família. En aquesta taverna contemporània, que deixa presagiar per el seu nom Oníric, que arribaran a la taula plats amb efluvis de gel carbònic o efectes especials espaterrans, s'hi fa simplement una cuina tradicional catalana, amb petits tocs discret de modernitat. És com si les noves generacions no volguéssim arriscar massa amb la cuina i posessin el seu interès en recuperar gustos ben coneguts per la clientela. Però això sí, el nom ha de cridar una mica l'atenció perquè, de moment, l'arribada de Miquel ha estat d'allò més discreta, com correspon al seu tarannà. Vaig començar la part amb uns musclos amb 3 salses, holandesa, tàrtara i mojo, de coriander i alfàbrega. Totes 3 delicioses. Però recomano conservar-ne una mica de tàrtara per acompanyar la croqueta de rostit feta amb pollastre dels Casals de Berga. Sempre una garantia de qualitat, així com la sobrassada que s'ofereix en els entrants per picar. Em va agradar molt la brandada tebi amb coliflor escabetxada i raifó ratllat. Només hi afegiria 3 o 4 crostons. Molt saborós, el fricandó amb trompetes, tot i que seria millor amb la salsa una mica més fluida. Boníssim el peu de porc farcit amb botifarra de perol, també dels Casals. L'únic que pega va ser l'endívia amb suc de taronja i sucre, que era excessivament dolç. Simplement amb naps o salsa fins, per exemple, quedaria millor. Per acabar, potser el millor tiramisú que he degustat en anys. Porta cafè del Magnífico i té el punt just d'alcohol i de temperatura. Però el Miquel em diu que també s'ha de tastar la rosta de Santa Teresa, caramelitzada al moment i servida amb crema d'avellana i gelat de nata. Us ho vaig dir, una cuina deliciosament tranquil·la. Bon pa de l'obrador El Raiguer i servei molt amable i eficient del Juan, sol a la sala. Un noi de Madrid d'origen equatorià que va decidir ara fa un parell d'anys amb bon criteri que Barcelona seria la ciutat on volia viure. Vaig pagar uns 50 euros, però crec que la mitjana està entre 35 i 40. Encara no fan menús, tancat diumenge i dilluns.
Això del peu de porc farcit amb botifarra de perol m'ha arribat al cor,
Sí. Gràcies, Regol. Deixarem alguna coseta de propina, oi?
Sí.
Bueno, nosaltres no, l'esturgó.
Han de cobrar els restaurants per reservar una taula? Ja hi ha molts restaurants petits, d'aquests que no formen part de cap gran grup, que han començat a cobrar per les reserves o a fer com els hotels, demanar una targeta de crèdit com a garantia. I ho entenc perfectament, perquè segons la BBC, els clients que no s'acaben presentant al restaurant, que no avisen per cancel·lar la reserva, són entre el 5 i el 20%. Si tens un aforament de 40 persones, per exemple, això és una pasta. La prova clara que això passa, i passa sovint, és que quan truques a un restaurant per cancel·lar una reserva, la resposta sol ser tan agraïda que sembla que en lloc de cancel·lar la reserva els hagis concedit una estrella Michelin. Un dels casos que més s'ha viralitzat és el del restaurant Zorzico, de Bilbao, que va fer pública una carta dirigida al grup de 10 persones, sí, sí, 10 persones, que no es va presentar a dinar. Aquesta gent el que es mereix és que quan tornin a reservar taula en qualsevol restaurant, els diguin, recorda vostè aquella taula que havia reservat en tal restaurant i que no s'hi va presentar? Doncs ara som nosaltres els que no li podem oferir la taula.
Ja tanquem el restaurant Caníbal. La setmana vinent obrim a la mateixa hora, a les 3 de la tarda. Canviarem alguns plats, però a la cuina serem els mateixos. Enric Vidal, Susana Ortega, Gemma Safont Tria, Gerard Jubany i una servidora, Paula Molés.
Un restaurant Caníbal a Berlín. Espero que hagin menjat bé. La setmana que ve els hi ensenyarem la cuina.